Què tal? Molt bona tarda. Passa gairebé un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva, temps de descompte d'aquest dilluns 14 de maig de 2018. L'avantpenúltima jornada de la Lliga en la segona i tercera catalana deixa d'entrada el Sobrense, com aquell qui diu, i sap greu dir-ho, amb un peu a tercera catalana. Ara mateix, i després de la derrota d'ahir a Rubí per 4-1, els sitgetans, el conjunt de Xavi Areu, té la permanència gairebé impossible quan falten només en dues jornades. I quines dues jornades? I contra quins dos equips s'haurà d'afrontar aquest tram final de la temporada al Sobrense? Perquè diumenge que ve visita el camp de l'Alumnes Obrers, un Vilanova que, curiosament, des que és campió, no ha tornat a guanyar el seu camp. Ho tornarà a intentar aquest diumenge davant un Sobrense que, com dèiem, necessita guanyar sí o sí. És a dir, el Sobrense ara els números són claríssims. Necessita els 6 punts en disputa. Tot i així, en sumaria 41. En els millors dels casos, sí, ja ens permetran que amb aquests 41 punts dubtem seriosament que li siguin suficients a la Sobrense per salvar la categoria. En farem crònica d'aquesta jornada. La Unió Esportiva Sitges acaba guanyar amb el Cubelles 2-1 dissabte amb Aiguadols i manté encara opcions de promoció d'ascens, opcions que depenen totes, gairebé totes, d'un altre equip, de la Joventut Ribetana. Aquest és el veritable problema que pot tenir hores d'ara el Sitges, un Sitges que va fer un molt bon partit, que es va imposar, com dèiem, 2-1 al Cubelles de Xavi Vilagut el passat dissabte al municipal d'Aiguadols, i que, bé, ara, com dèiem, depèn d'una petita ensopegada de la Joventut Ribetana, fent càlculs a on podria ensopegar la Ribetana en aquests dos últims partits que resten. Haurà de ser en el proper partit, que jugarà a cara seva davant l'Òdena, perquè l'últim el disputarà amb la Martinenca, una Martinenca que ja fa unes quantes setmanes que està descendida. En fi, així estan les coses, tant a segona com a tercera catalana. Avui que en el nostre temps dedicat al futbol base parlarem d'aquí uns moments amb David Porres. Farem balanç de la temporada de la preferent juvenil de la Blanca, que ha quedat molt a prop, a les portes de l'ascens nacional, ascens que finalment ha aconseguit el Vilaseca en una última jornada en la que la Blanca va golejar el Mollerussa. 11 gols, ni més ni menys, li va fer la Blanca ahir al Nou Pins Vents amb 6 gols de Javi Aroca. D'aquí uns moments saludarem, com dèiem, a David Porres. A la segona catalana d'hoquei patins, el Club Patí Sitges s'acomiada de la Lliga encaixant la primera derrota, curiosament, a Pins Vents, a casa, i la segona de tota la temporada. Derrota intrascendent per aquells amants de l'estadística, doncs, home, ha trencat aquesta condició d'invicta que tenia l'equip de Carles Busquet aquí a Pins Vents. 4-10 va perdre el Sitges davant el Vilaseca, un Vilaseca que vol acabar jugant la promoció d'ascens. Parlarem ja a la part final del programa amb un jugador que precisament no estarà la propera temporada a les files del Club Patí Sitges, com és Àlex León Colo. 4:04 minuts de la tarda, comencem el temps de descompte.
La Generalitat al teu costat. Un certificat oficial de català t'obre moltes portes.
Si tens més de 16 anys, ja pots escriure't els exàmens.
Consulta l'oficina virtual de tràmits i al web llengua.gencat.cat quina prova és la més adequada al teu nivell. Pots obtenir un certificat d'acord amb els estàndards europeus. Per a nosaltres és tot una garantia.
El certificat de català ha estat un punt clau per a la meva promoció professional.
Un certificat oficial de català t'obre moltes portes. Inscriu-t'hi. Troba més informació a llengua.gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Avui fa un dia perfecte per fer una excursió al bosc. Les vistes són espectaculars. Però de sobte apareix una columna de fum al mig del bosc. És un incendi forestal que tot just acaba de començar. Què hi pots fer, tu? Tu sol no pots pas apagar el foc. El primer que has de fer és mantenir la calma i situar-te en un lloc segur. La segona cosa que has de fer és informar de l'incendi forestal al 112, el telèfon per a totes les emergències. La trucada a la central del 112 et contactarà amb un operador. Sense por, respon les preguntes que et faci i segueix les indicacions que et doni. Si us plau, el teu nom? Joana. On ets, Joana? especifica tant com puguis la teva localització. Soc al bosc de Fusimanya, per la banda de Sallent. Què està passant? Hi ha un incendi al bosc. Hi ha una columna de fum i veig algunes flames. Moltes gràcies, Joana. Sobretot, no pengis fins que t'ho digui. En aquesta situació d'emergència, l'operador del 112 informa i avisa. Els cossos de bombers de la Generalitat, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil. Senyora Joana, els cossos d'emergència estan avisats. Gràcies per trucar-nos i informar-nos. Al cap d'una estona, els cossos d'emergència arriben a la localització gràcies a la teva trucada i a la informació que has facilitat al 112. Recorda, quan hi hagi una emergència, pots trucar al 112 o utilitzar l'aplicació per a mòbil My112.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix, les 4 i 7 minuts de la tarda, a la sintonia de Ràdio Maricel, fent crònica esportiva d'aquest darrer cap de setmana, en el temps de descompte que l'estarà acompanyant, com tots els dilluns, fins les 5 de la tarda. Entrem en matèria futbolística. A la preferent juvenil, grup primer, es va disputar aquest cap de setmana l'última jornada. El juvenil de la Blanca Sur s'ha acabat, com aquí que diu, a les portes de ser la temporada que ve a la Nacional, tot i guanyar amb el seu partit de forma contundent, 11-0 al Mollerussa, amb 6 gols del seu pitxitxi Javi Aroca. El conjunt de David Porras, com dèiem, s'ha quedat a les portes d'aquest ascens a la Nacional, perquè el Vilaseca no va fallar en el seu partit i serà finalment l'equip que aconsegueix estar a la Nacional la temporada que ve. Fem una miqueta de crònica del partit d'ahir i una miqueta de balança també de com ha anat la temporada en companyia de l'entrenador del juvenil de preferent de la Blanca, David Porras. David, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina sensació tens ara mateix quan, com aquell qui diu, l'equip s'ha quedat a només 3 punts de l'ascens?
Sí, sap greu, no? Perquè és molt complicat lluitar-ho fins a l'última jornada, i ara, evidentment, doncs, quan et quedes així tan a prop, comences a fer-te mala sang i a pensar en aquell arbitratge, en aquell partit dolent que vas fer tu, en aquells punts que se t'escapen a casa. Però, bueno, són coses que jo crec que tots els equips ho fan a l'acabar la temporada, i tothom pujaria, ningú baixaria, i totes les temporades serien perfectes. Però, bueno, content de la temporada i bueno, un regust agradol de veure-ho tan a prop i que se'ns ha escapat.
És curiós, però s'ha arribat fins a aquesta última jornada amb opcions per la Blanca i per uns quants equips més que estaven implicats. Vosaltres veu fer la feina, com es diu vulgarment, veu golejar el Mollerussa, ja descendit fa unes quantes setmanes, però la resta de combinacions no es van acabar de produir, bàsicament perquè el Vilaseca havia de perdre, era un dels que havia de perdre i no ho va fer. Com dèiem, vosaltres sí que vau fer la feina. Aquesta era la principal premissa.
Sí, està clar, sabíem que era molt difícil, i ja el Vilaseca el dissabte ja va aconseguir la victòria al camp de la Rapitenca, que ja li donava l'ascens, i el que féssim els equips el diumenge ja era secundari, tot i que, bueno, només vam ser en aquests últims partits, doncs, com aquell que diu, han sigut el Vilaseca i nosaltres els equips que hem estat més forts, però, bueno, comporten per 3 punts.
No sé si... Clar, és que ha estat molt curiós el que ha passat aquesta temporada, perquè, com dèiem, hem hagut d'arribar a l'última jornada per al desenllaç final, no? Per què creus que ha passat això, David? Perquè, per exemple, en el cas de la Blanca ja fa setmanes que, evidentment, la gent de la Blanca potser havia oblidat de que tenia opcions, o això ho podia pensar el Vilaseca, o no sé, o el Prat, o...
Sí, bueno, jo, de fet, jo crec que s'emporta la Lliga punt, de fet això amb els jugadors ho parlàvem, que ni Prat ni la Floresta creiem que s'ho emportarien. Que era un dels equips que venia per darrere amb més força, que ha sigut el Vilaseca, i veiem nosaltres aquella mínima possibilitat de poder ser nosaltres, juntament també amb el Vilafranca, perquè la categoria està molt igualada. Jo crec que entre la diferència entre l'equip que ha pujat, que és el Vilaseca, que se'n va a Nacional, i la Rapitenca, que ha baixat a primera divisió, és mínima. Hi haurà diferència de punts, perquè un ha fet les coses millor durant la temporada que l'altre, però si es fessi jugar una final, pues seria molt igualat, perquè no hi ha hagut un primer molt fort, ni uns equips que baixessin des del principi, amb l'excepció del Mollerussa, que ha sigut tot molt, molt nivellat i que la partida ha costat molt.
Podem considerar una sorpresa el fet que el Vilaseca finalment hagi aconseguit l'ascens?
Sí, per el que et deia, perquè jo crec que també s'han anat reforçant, o sigui, han anat defectes que tenien al principi de temporada, doncs els han anat solucionant amb fitxatges, que han fitxat tres jugadors del Reus, i la veritat que té molt mèrit, perquè són jugadors que estan combinant el seu juvenil amb el primer equip a Primera Catalana, on van 5 i 6 jugadors cada jornada, i amb el seu juvenil l'han ficat a Nacional, i el de Primera Catalana pues allà estaran lluitant, però ja et dic que un mínim de 5-6 jugadors juguen cada setmana amb el Vilaseca.
Per als amants dels números, home, hem de dir que la Blanca ha quedat en tercera posició, havent sumat 55 punts, s'ha quedat, per tant, com dèiem, a 3 de l'ascens, 17 victòries, 4 empats, 9 derrotes. És molt curiós perquè heu estat l'equip menys golejat, n'heu encaixat 33, i et deia que és molt curiós perquè la temporada passada també veu encaixar els mateixos gols, 33.
Ah, bueno, mira, aquesta no la sabia.
Doncs sí.
Home, el que sí que et puc dir és que les primeres 8 jornades, que és on també vam encaixar la majoria de gols, ens diuen a mi mateix, amb els jugadors, de que seríem l'equip menys golejat de la categoria, i vamos, no ens hauríem cregut mai, perquè portàvem, em sembla que 2 gols per partit, portàvem uns 16 gols a les primeres 8 jornades, i era un dels problemes també que teníem, que encaixàvem amb relativa facilitat. Però bueno, això també suposo que és producte de la bona temporada que hem fet, i mira, és una cosa secundària, però que també agrada.
Parlant de xifres, de gols, en aquest cas, noms propis, el de Javi Aroca, que ahir va marcar 6 dels 11 gols que li veu fer al Mollerussa, un Javi Aroca que n'ha sumat un total de 27 aquesta temporada, ha estat el segon màxim golejador per darrere del Max Svensson del Cornellà. En fi, una gran temporada del Javi.
Sí. Bueno, ha sigut la temporada que en principi tots esperàvem que fes ell, i la veritat que a nivell individual ha estat molt bé. Ja estima que en alguns partits quan estava més marcat, quan estava més protegit, doncs hem trobat a faltar allò que algun que altre jugador fes un pas més endavant. Però la veritat que hem depengut molt d'ell, i aquest any era, si ell estava bé, teníem moltes possibilitats de guanyar.
Doncs senyor, un altre any més a les portes. L'any passat veu quedar segons, si no m'equivoco, per darrere del Reus, aquest any tercers. Què falta? No sé. Falta un petit pas, no? Potser.
Bueno, no ho sabem, no? Perquè si no el donaríem. De fet, és que també són temporades que és igual que el nostre inici, t'has d'anar adaptant a la categoria i tens sempre la il·lusió d'estar allà dalt, però ostres, és que és molt difícil. Jo ja signaria, i t'ho dic amb la veu molt alta, jo crec que gran part del club estaria d'acord, que cada temporada fos igual, i que ens quedéssim cada any a les portes.
Ja
t'ho signaria durant els propers anys.
Recordem que finalment el campió ha estat el Cornellà, però com que no pot pujar de categoria, ha estat el Vilaseca, el segon classificat, el que sí aconsegueix aquest ascens. A la part baixa, Mollerussa, Escola Vall Futbol, Rapitenca i Llebre Escola són els equips que perden categoria. Vaja, no sé si pensant una miqueta ja, David, allò de refiló amb la temporada que ve.
Sí, bueno, a partir de ja suposo que a partir d'avui tenen festa i a partir del dimarts ja començarem a parlar amb els jugadors d'últim any, de veure les opcions que tenen, i amb els jugadors que són de primer i segon any, i si tenen l'interès de continuar.
N'acaben molts, ja, David, o no?
Bueno, n'acaben, com sempre, n'acaben la meitat.
Déu-n'hi-do.
O sigui, els que van a l'equip titular, com aquell qui diu, excepte un jugador que va jugar ahir, doncs són els que acaben.
Uh-huh. És a dir que, com acostuma a passar en aquests casos, la temporada que ve s'haurà de refer l'equip.
Sí, bueno, però això ja estem acostumats, no? És cada any tenim 10 baixes i tenen que venir 10 altes més. Uh-huh. És any rere any, sempre és el mateix.
Uh-huh. Vinga, acabem, posa-li una nota a l'equip.
Home, jo l'equip ja, l'última vegada que anem parlant, no, estàvem en aquell moment que veiem l'ascens molt, molt complicat, sí. Que lluitàvem més allà per posar la nota del B o el notable, i la veritat que és de notable. Ens han faltat 3 punts perquè sigués d'excel·lent. Mm-hmm.
Doncs ens quedem amb aquesta última reflexió i amb aquesta nota que li posa David Porres al seu equip en aquesta temporada en què, com dèiem, el juvenil de la Blanca s'ha quedat allò amb una miqueta amb la mel als llavis. David, gràcies una vegada més per atendre'ns. Felicitats per la temporada, tot i que no heu acabat obtenint premi, però aquí queda una temporada més, els números i la trajectòria. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada, gràcies a tu.
Un quart i gairebé 3 minuts de 5 de la tarda. Amb David Porres hem volgut fer balanç d'aquesta trajectòria, d'aquesta temporada en definitiva del juvenil A de la Blanca, però hem de saber què és el que han fet la resta d'equips de la Blanca que en aquesta última jornada. És per això que hem trucat una setmana més a l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, ja diguem divendres que l'empresa era complicada i al final diem-ne que els pronòstics més o menys es van complir. El Vilaseca aconsegueix l'ascens, la Blanca es queda a les portes.
Sí.
Quina sensació tens tu, personalment i particularment?
Bueno, ja sabíem que era difícil i ja dissabte pues, el Vilaseca ja ho ha deixat tot clar. Uh-huh. I els 3 equips que jugàvem el diumenge pues, ja teníem... Ja sabíem que no hi hauria miracles ni coses... Uh-huh. Ni coses rares per arreglar.
Ets dels que està més decebut que satisfet o a l'inrevés? Tot i haver quedat a les portes.
Ja dic, jo estic molt satisfet de la temporada que han fet els nanos. Tenim sempre... Som un equip que ens costa muntar un equip, es veu sempre les primeres jornades i hem acabat quasi a dalt de tot. O sigui que molt, molt satisfet. Aconseguir un ascens pues, és feina tot l'any i no sempre surt.
Està clar, està clar. Del partit d'ahir, no sé, poca història, no? Aquest 11-0 que tanca una temporada, en fi, com deia el David, de notable.
Sí, ahir al Mollerussa van venir 10 jugadors ja, d'entrada.
Déu-n'hi-do.
I nosaltres ja sabíem que no teníem res a aconseguir, però tot i això els nanos van competir. Ja dic, van ser 11 gols com si haguessin pogut ser 20, eh? O sigui que...
Sí, sí, sí.
Ja dic, el Mollerussa van venir a complir el tràmit i res més.
Doncs amb aquest 11-0 finalitza la Blanca en la temporada, amb aquesta tercera posició, a 3 punts del Vilaseca, un Vilaseca que finalment ha aconseguit l'ascens a Nacional. Hem començat per aquí i seguim per la resta de resultats, Isidre.
Doncs pues continuem. Pues el juvenil B va aconseguir un bon empat 2-2 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. El cadet A va guanyar 2-0 a Pinsbens al líder del Piera. El cadet B va guanyar també 1-2 al camp del Mascatarro. En categoria infantil, l'infantil A va treure un bon empat 2-2 al camp del Vilanova i la Geltrú. L'infantil B va perdre a Pinsbens 0-1 contra el Marianao Poblet. i finalment el C va guanyar Pinsbens 3-1 a la Granada. En categoria de la Divina, la Divina va guanyar 3-0 a Pinsbens al Sant Joan d'Espí. L'infantil B també va guanyar 0-3 al camp del Bassa Vilanova i la Geltrú. A l'Alevin C va perdre al camp del Sant Boià 5-2. A l'Alevin D va guanyar Pinsbens 5-4 al Bassa de l'Èrdola. I finalment l'E es va imposar 0-10 al camp del Sant Sadurní. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar 3-4 a l'Escola de Futbol Gavà. El Benjamí B va empatar 3-3 a Pinsbens contra el Bassa Mar Bartra. El C va guanyar també a Pinsbens 3-2 al Bassa Vilanova i la Geltrú. I finalment el D va empatar 2-2 al camp del Cubelles. I si fem aquells balanços que m'agrada fer, pues aquesta és la millor setmana que portem. Mm-hmm. 10 victòries, 4 empats i només 2 derrotes.
Doncs, que sense cap mena de dubte.
Acabem forts.
En forma acaben i van acabant la temporada els equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu. Bons resultats, com han pogut escoltar, dels equips de la Blanca, i bé, bons resultats també pel que fa a la jornada de futbol femení, perquè a la segona divisió, en partit de la 26a jornada, el primer equip femení del Sobrense es va imposar per 3-1 al Vallirana, i en el duel més destacat d'aquesta jornada, el Martorell es va imposar per la mínima 1-0 a l'Escola Futbol Olesa. Això vol dir que el Martorell certifica una setmana més el seu liderat i amplia encara més la seva condició de favorit de cara a aconseguir l'ascens de categoria, i el Sobrense li pren la segona posició a l'Escola de Futbol Olesa. El Sobrense ara suma 62 punts, està a 6, per tant, del líder Martorell, i el conjunt de l'Olesa es queda amb 60 punts. Queden encara unes quantes jornades, tantes com 4, per tant, hi ha un últim partit de Lliga amb Martorell-Sobrense, veurem si el Sobrense pot arribar amb certes aspiracions a aquesta última jornada. Destaquem també la victòria de l'equip infantil, que es va imposar per 5-0 al Levante Les Planes, ahir al municipal d'Aigua Dols, i en canvi consignem també la derrota de l'Alaví, de les més petites, que es van perdre 10-5 en la seva visita al camp del Levante Les Planes. I posem també una petita dosi de futbol sala per recordar el resultat de l'equip de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges en partit de la 23a jornada de Lliga a la Primera Nacional Catalana. El conjunt de Les Botigues, que es va imposar per 7-5 al Club Futbol Sala Clot B. El conjunt de Les Botigues de Sitges, que després d'aquesta victòria es manté en una còmoda 8a posició a la classificació. Una mica de rugby i una mica de bàsquet. Abans no fem crònica de la jornada futbolística. En rugby, en recordar que els dos equips alevins, els dos equips sub-14 del Rugby Club Sitges, han participat aquest darrer cap de setmana al torneig nacional que ha organitzat la Federació Espanyola de Rugby, que s'ha disputat a Valladolid. El conjunt sub-14A, l'Aleví A, que ha acabat finalment en 15a posició, i l'Aleví B ho ha fet en la 16a. I en bàsquet, a la tercera catalana, grup 6è, s'ha disputat en aquest darrer cap de setmana la penúltima jornada de la fase regular, amb victòria del sènior B, que es va imposar ahir a la tarda 77-56 al Joventut Les Corts. Ara mateix, com estan les coses? Doncs el sènior B del bàsquet Sitges és 11è a la classificació, amb el que obligaria a jugar una fase de permanència si hagués acabat ja el campionat, hagués finalitzat aquesta fase regular, però no. Queda encara una última jornada, un últim partit que haurà de jugar a la pista de les Roquetes i que podria evitar, en cas de victòria, haver de jugar aquestes fases de permanència. Pel que fa a la segona catalana femenina, l'equip femení del bàsquet Sitges va perdre 29-74 amb el Martinenc. Aquí sí que el conjunt femení del bàsquet Sitges, el primer equip femení del bàsquet Sitges, no podrà evitar jugar fases de permanència. Queda una última jornada, però curiosament li toca descansar al femení. Per tant, Esperem bones notícies del Sènior B de cara ja a la setmana que ve, amb una victòria a la Roqueta, sí que pugui evitar jugar a fase de permanència, i repetim, el femení, que no podrà evitar jugar-les. Anem al futbol, toca fer crònica del que ha succeït a la jornada número 32, tant a segona com a tercera catalana. En el grup 3 de segona catalana, la derrota 4-1 del club de futbol Sobrense al camp del Rubí deixa el conjunt sitgetà més a prop del descens. Ara en parlem, però en repassem primer de tot els resultats i com queda la classificació. Els resultats, Fundació Aleti Vilafranca en 0, Olímpic en Fatjó 2, el partit entre el Gornal i el Sant Joan d'Espí suspès, victòria per la mínima 3-2 al Prat B davant el Júnior, empat a 1 entre el Marianao i l'Espluguenc, victòria contundent del Prat Delta al camp de l'Atlètic Sant Just per 1-4, victòria 2-1 del Cantries davant el Sant Quirze, el Sant Quirze que ja gairebé s'acomiada de les seves opcions de lluitar per la promoció d'ascens, victòria del Molins de Rei 3-0 davant el Fontsanta Fatjó, la derrota del Sobrense 4-1 al camp del Rubí, i derrota també al seu camp, la segona consecutiva que pateix el Vilanova 2-3 davant el Vegas. El Vilanova, malgrat aquestes dues ensopegades a l'Alumne Obrers, ja va certificar l'ascens la temporada, la darrera jornada, volia dir, 69 punts. El Rubí, que certifica després de la seva victòria d'ahir amb el Sobrense la segona posició, té 62 punts, però no pot badar perquè té el Vegas a només 2. El Vegas, que vol esgotar també les seves opcions, en suma 60, ha quedat ja despenjat el Sant Quirze, que és quart amb 56. Després hi trobem el Cantries amb 55, el Fontsanta Fatjó amb 51, l'Atlètic Sant Just amb 49, 47 per Prat B, 46 per Fundació Atlètic Vilafranca, 45 per Espluguenc, 44 per Olímpic Can Fatjó, Molins de Rei i Marianao sumen 40 punts, són els equips que estan allò fregant la zona de perill. Després hi trobem Prat Delta i Júnior amb 38 punts, el Sobrense ara mateix en zona de descens directe és tercer per la cua amb 35, 20 punts per Sant Joan d'Espí, ja descendit, i també descendit des de fa unes quantes jornades al Gornal amb 12. Per tant, i resumint, després de la derrota que va patir ahir el Sobrense 4-1 al camp del Rubí, es fa molt, molt difícil pensar ara mateix, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Que el Sobrense pot salvar categoria.
Sí, és complicat.
Perquè tot i que acabés guanyant els dos partits que li falten, serien 6 punts, sí, 41, em sembla que no arribem.
No, a falta de dues jornades, el Sobrense està a 5 punts de salvar la categoria. Clar, falten dues jornades, són 6 punts, guanyant-lo tot. Jo no sé si serà suficient, perquè clar, estem parlant del Sobrense, perquè els altres juguen també.
Clar. Com dèiem, Molins i Marianao tenen 40 punts ja i són els que marquen una miqueta aquesta zona entre el bé i el mal, eh?
Exacte. Mm. I clar, el Sobrense ara li faria falta, ara mateix, tindria que tenir 40 punts, 5 punts més.
Hauria de tenir-los ja.
Clar, falten dues jornades, sumarà 6, seran 41... Clar, és molt difícil, és molt complicat. Fins i tot jo crec que no té marge pel miracle.
Una derrota, no sé si dic que previsible, la que va patir ahir 4-1, potser la contundència és la que...
Sí, a més,
No diré que ens pot sorprendre, no? Perquè el Sobrense ha patit últimament resultats bastant dolorosos, no? Va sortir golejat també del camp del Molins, sí que va guanyar el camp de l'Olímpic Can Fatjó, la derrota també que va patir l'altre dia aquí a casa també.
Sí, mira, jo he calculat avui que de les últimes 9 jornades, de los 27 punts últims, el Sobrense ha sumat 7.
Clar, és poc bagatge.
Clar, aquí està la diferència, no? Aquí, això sentència, el Sobrense ha perdut la categoria, perquè, a més, l'ho ha fet en un moment
decisiu.
Decisiu. Mm-hmm. I clar, si de 9 partits tan sol guanyes 2,5, clar, sí, és molt difícil.
Derrota, com dèiem, 4-1 la que va patir ahir el Sobrense, un Sobrense que anava amb poqueta cosa, diguem-ho així, si se'm permet l'expressió, no? No ha estat una setmana aquesta de les millors, perquè fins i tot, em sembla que va ser dijous, Toni, l'equip sí, no va poder entrenar per
m'arribava que no havíem pogut entrenar perquè li faltaven jugadors, i clar, això en vigílies.
Malauradament ha estat una constant aquesta temporada, no dic la manca d'entrenaments, sinó una miqueta la manca d'efectius, que en alguns partits fins i tot t'ha obligat a anar con lo puesto, com aquell que diu.
Sí, el problema del Sobrens aquesta temporada ha sigut aquesta.
Han sigut uns quants, però bé.
Una de dels problemes que ha tingut ha estat aquest, que no ha tingut mai doncs, el fet de disposar amb 22 jugadors que puguin disposar. Uh-huh. Han passat molts jugadors, però si anem a mirar els que té...
Sí, l'altre dia tu ens recordaves la dada, no? 26 jugadors,
sí, em sembla. Sí, han passat un grapat de jugadors i doncs què passa? Que a Rubí va tenir que anar 13 jugadors. A Rubí va tenir que sortir fer la substitució Iniesta al minut 46 a la segona part, un Iniesta que la segona part jo l'he vist jugar un parell de partits.
Sí, sí, ha estat unes quantes setmanes out, lesionat, per tant, doncs, vaja, no estava en les seves millors condicions.
I fins i tot va tenir doncs, que fer un canvi després, Xavi García va tenir que sortir de jugador quan ell és porter suplent.
Sí, tot això no.
Tot això no suma, tot això resta molt.
Clar.
I què passa? Que clar, les circumstàncies del Sobrense han estat molt difícils, molt complicades. Ha estat una temporada que s'ha fet llarguíssima i que arriba el Sobrense doncs mancat de punts perquè, torno a repetir, si de les últimes 9 jornades tan sols suma 7 punts, doncs pràcticament té sentències.
Està clar, Toni. Una dada curiosa, si volen, l'autor de l'únic gol d'ahir del Sobrense és John. Curiosament li preguntàvem sobre aquest jugador al Xavi Hereu la setmana passada i ens deia no ho sabem, fa unes quantes setmanes ja que no ve, el jugador no ha dit res. Això explica una miqueta el tarannà d'aquesta temporada, no? Jugadors que hi són però que de cop i volta desapareixen, no donen senyals de vida, ara tornen a aparèixer. Això diu molt poc, no? En favor del Sobrense, evidentment.
Clar, perquè tu no pots comptar amb aquests jugadors. Ten en compte que per mi l'últim partit que va jugar el John va ser el dia del Sant Joan d'Espí, que han passat unes quantes jornades.
Unes quantes jornades.
I ara doncs sí que li va anar molt bé el fet de disposar d'ell per aquest partit, però com arribava aquest jugador? En quines condicions?
Sí, qui ho sap?
Clar. El problema és tot això per l'entrenador, no? Perquè clar, l'entrenador és el que fa a l'equip. I si te trobes que tu vas a jugar davant d'un equip que és segon, que s'està jugant la promoció amb 13 jugadors, clar, això ho diu tot. I això ha estat la tònica més o menys de tota la temporada. Clar, la primera volta el problema la tenies a camp contrari, que feies bon partit però no sumaves, però a casa doncs sumava els punts, però és que ara portem una ratxa important de partits perdut a casa i clar, això marca molt.
Sí que han millorat els números en aquesta segona volta, però evidentment no ha estat suficient com per redreçar una situació que ja des de bon començament era molt, molt, molt complicada. Toni, l'escenari a partir d'ara diu que has d'anar a guanyar diumenge a l'Alumne Obrers.
I és difícil,
Sí, perquè clar, es dona la circumstància que el Vilanova ha perdut els dos últims partits que ha jugat a casa i no voldrà perdre un tercer.
Clar, i és l'últim.
Sí, i és l'últim davant de la seva afició aquesta temporada, una afició que tindrà ganes de treure's aquesta espina, repeteixo, d'aquests dos últims partits, d'aquestes dues últimes derrotes, que són intranscendents a efectes de classificació. Però que, bé, és allò de l'orgull, no? Suposo, de dir, ostres, no podem acabar la temporada perdent aquí i menys contra el Sobrense. Suposo que pensaran això, no ho sé.
Sí, és que dona sensació...
O hi haurà qui pensarà la contrària, escolta'm, mira...
No crec,
Si guanya el Sobrense, escolta'm, i els tres punts són bons per ells, endavant, no?
Mira, si haguessin guanyat el Vegas, potser sí.
Ja.
Però no ho sé, perquè a més, si tu veus els partits que juga el Vilanova, dona la sensació que se la gira a l'esquena la sort al Vilanova, perquè juga bon partit i acaba perdent.
Sí. Clar, vindrà... 2-3 contra el Sant Quirze, 2-3 l'altre dia contra el Vegas.
Clar, arriben tres vegades, te marquen tres gols. El Vilanova té moltes ocasions i no acaba de guanyar el partit, no? Acaba de sentenciar. Clar, què passarà? Doncs que arribarà el moment al Sobrense, sí que el Sobrense s'està jugant la vida i el Vilanova ja ho té tot fet, però clar, el jugador sortirà amb aquell orgull
clar.
Vull acomiadar-me de la meva afició amb una victòria.
Has d'anar a guanyar, per tant, a Vilanova i has de guanyar l'últim partit aquí amb la Fundació Lati Vilafranca. Vaja, ara podem pensar que és més fàcil guanyar aquí a la Fundació que és un equip que també s'ha deixat anar amb força en aquestes últimes jornades, que no passa a anar a Vilanova a sumar els 3 punts, però han de ser 6 punts, sí o sí. Aquí no hi ha, com diuen els castellans, ni trampa ni cartó.
No. No, no, aquí tens que anar a sumar els 6 punts i esperar, eh?
Sí, sí, i tot i així això no asseguraria la permanència.
No t'assegura, no. El problema és aquest.
Recordin que la setmana passada parlàvem de 7 punts de 9 per pensar en poder-te salvar.
Sí.
Ja no pots sumar aquests 7 punts.
No, ja te
ja
quedes,
no els pots sumar.
Ja te quedes 6 punts
tot,
i a més...
Tot passava, com dèiem divendres, Toni, perdona, en no perdre Rubí. Com a mínim, sumar.
I tu veus que els teus rivals, Molins de Rei, per exemple,
sí,
doncs
Molins,
ja
sí,
s'ha col·locat en una situació que ara doncs ja ho té força bé. El Delta, l'Atlètic Delta Prat, un equip que estava per sota del Sobrense i s'ha col·locat per davant i té moltes opcions a la categoria, perquè en els últims dos partits que tenia el Vilanova, doncs ha guanyat 4 punts. I això diu molt a favor d'aquest Delta Prat. Doncs no, 7 punts ha guanyat els últims 3 partits. Va empatar amb el Vilanova, doncs, i ha guanyat els dos últims partits.
Sí, sí.
7 punts.
Sí, sí. D'una tacada.
Clar,
com aquest
això, per això s'ha col·locat com s'ha col·locat.
A la part alta, com dèiem, el Vilanova, bé, ja campió, ara l'interès se centra en saber si serà el Rubí o el Vegas. Compte amb aquest Vegas que porta una bona embranzida i que hi va guanyar 2-3 a Vilanova i que això li dona chance de cara a aquestes dues últimes jornades. El Rubí no pot badar.
No pot badar. Tot i que jo li preguntava a l'Agus Isabel, l'entrenador de Vilanova, que per ell quin creu que serà el que jugarà a la promoció, i ell s'inclinava molt pel Rubí, l'agradava molt el Vegas, però deia que el Rubí era un equip més fet. I que sobretot en aquests dos últims partits pot marcar la diferència i ser l'equip que jugui la promoció.
Veurem què passa en aquestes dues últimes jornades en aquest grup tercer de segona mà catalana. Ho deixem aparcat de moment i tornem divendres. Anem a repassar com estan les coses al grup 12 de tercera. I repassant primer de tot els marcadors, que han estat Òdena 2, La Pobla 4, Mediona 4, Montserrat Igualada 5, Sitges 2, Cubelles 1, Anoia 3, Molanta 2, Sant Mauro 4, Ribes 0, Riu de Villes 2, Hortonenc 1, Martinenca 1, Moja 8, Piera 0, Joventut Ribatana 6 i La Múnia 2, Olivella 0. El Sant Mauro, líder i campió, ja amb 87 punts. Ara mateix la segona posició i la plaça de promoció és per la Joventut Ribatana, que després de la seva victòria en 0-6 a Piera i de la victòria dels Sitges 2-1 davant el Cubelles, doncs ha aconseguit esgarrapar-li aquesta segona plaça al Cubelles. El Sitges ara mateix és tercer amb 74 punts, està a 2 del conjunt de Manel Rodríguez. 74 punts també per Cubelles, però amb el gol a veres perdut amb els Sitges. 64 per Moja, 58 per Anoia, 50 per Òdena, 39 per Riu de Villes, 38 punts per Piera i La Múnia, 36 per Montserrat, 35 punts per Olivella i Ribes, 34 per Mediona i a partir d'aquí zona calenteta per la Pobla de Claramunt amb 28, 24 per Hortonenc, penúltim el Molanta amb 22 i Martinenca amb 13. Molanta, que gairebé té ja un peu i mig a quarta catalana, intentarà esgotar en aquestes dues últimes jornades les seves mínimes opcions, igual que l'Hortonenc o la Pobla de Claramunt, que ara mateix és qui ho té millor per salvar-se amb aquests 28 punts. Però, Toni, ens hem de centrar d'entrada amb el partit de dissabte a Iguadols, amb la victòria dels Sitges 2-1, un Sitges que no podia fallar i no va fallar.
No va fallar. De fet, va sortir molt bé. Un Sitges que doncs, ja marcava en Jonathan Durango i adelantava el seu equip, era l'1-0.
Estàvem parlant del minut 21, més o menys.
Sí,
eh?
sí, sobre el minut sí, 21-22. Uh-huh. Doncs Jonathan Durango feia el gol del Sitges en una molt bona jugada per la banda, aprofitant Bernat una bona internada. conjuntament amb una jugada que estava doncs, a l'Àlex Pérez per allà. Uh-huh. Al final va aquesta pilota Jonathan Durango i fa el primer gol. A partir d'aquí, doncs, el Sitges estava controlant força bé. De fet, un Sitges que dona la sensació, amb el ritme que portava, que era molt complicat jugar-li, molt bé col·locat en defensa. Jo penso que, per mi, el Carrasco, David Carrasco, va fer un dels millors partits que jo l'he vist jugar al Municipal, molt seriós. O Candel va fer un partit extraordinari, no deixava tocar cap pilota, i el Cubellas tenia una ausència significativa. Francesc Medina doncs no havia sortit des de l'inici perquè el jugador està un xip tocat i el seu entrenador va creure convenient donar-li minuts al final. La primera part acaba en una jugada per mi dubtosa, molt rigorosa. Un penal d'unes mans dintre de l'àrea del Sitges. Per mi el jugador tenia la mà més enganxada al cos. De fet, la majoria de gent diu això, però bé, l'arbitració i el penal ho llança un home que no acostuma a fallar, que és Adrià Robert, i doncs tira molt bé el penal, lo adivina molt bé Ivan, i fins i tot el refús que li va al mateix, a boca que no, doncs Ivan s'agafa la pilota i així acaba.
Estem parlant d'una doble aturada.
Una doble aturada, però impressionant, refús, perquè sí. La segona jo m'aparto perquè lo marqui, perquè és que en tota la força del món, a boca que no, va aturar el porter en tota la pilota ell, no? Uh-huh. Una gran aturada. Així acaba la primera part. I a la segona part el Cubelles aconsegueix empatar en una jugada en què entra a cap a una falta molt ben treta per el mateix jugador, per
Adrià Robert,
de cap a cap fa l'empat a un, i arriba la jugada en la que una falta feta, perquè tot i això el Sitges no va entrar molt bé en joc. Jonathan Durango va fer un partit sensacional, l'Albert Barberà impressionant, doncs en una jugada en la que s'anava el Jonathan Durango, capa, lo fa caure, l'àrbitre l'ensenya la segona tarja, ja havia vist una, l'expulsa, i en la falta Bernat marca el 2-1, un gran gol.
Estem parlant del minut 73, que és quan el Sitges aconsegueix aquest 2-1, i ja el Cubelles amb 10 jugadors, suposo que cap a l'atac, i aconseguir com a mínim l'empat.
Sí, vinga a penjar pilota buscant a Francesc Medina, que havia sortit en minuts abans, però tot i això el Sitges té una ocasió molt clara. El Barberà doncs se'n va sol i se queda a boca con ot davant del porter, i potser li falta el remat final, no? El porter l'adivina per on té que xutar a l'Albert, i realment doncs la pilota surt a fora, no? És una gran ocasió. Dir també a favor del Cubelles, o vull dir la part negativa del Cubelles, que el seu porter, uh-huh, va tenir que substituir al minut 15 o 16 a Paco Llor, sí, perquè doncs va tenir una topada amb el Jonathan a l'espera, em sembla que va ser a l'espera, sí, i va rebre la pixó per ell, una topada fortuita en una,
sí, sí,
una jugada,
una acció del joc
correcta. Al final 2-1 a favor del Sitges, en un partit molt ben jugat pel Sitges, molta intensitat, i ningú no pot discutir doncs aquesta intensitat que posa l'equip en tot moment.
Que ha estat un denominador comú del Sitges aquesta temporada, Toni.
Sí, sí.
Obrim l'escenari a partir d'ara, com fèiem abans amb el Sobrense, i el problema del Sitges, ja ho dèiem divendres, has de guanyar el Cubelles, has de guanyar evidentment els dos partits que et queden, Montserrat un altre cop aquí, dissabte a Aiguadols, i acabes a Riu de Villes, però has d'esperar que l'Òdena et doni un copet de mà. I a mi ara se'm fa difícil pensar que l'Òdena pugui donar un cop de mà als Sitges, en el sentit que puntui el camp de la Ribatana.
És molt difícil, és molt difícil.
Perquè ja no penso en l'últim partit que té la Ribatana amb la Martinenca.
No.
Aquest ja, vaja.
En aquest no, ja no cal ni pensar-lo, no? Perquè la Martinenca està més pensant ja,
sí, sí,
en la propera temporada que en aquesta que ha perdut la categoria, no? Uh-huh. Més en treballar l'equip que no pas en aquesta, no? Sí, aquest partit, doncs, l'únic que li queda més fort. Jo tenia les meves dubtes en el partit del Piera. Jo pensava que en un camp petit allà patiria l'Ajuntament Ribatana, i de fet va patir tota la primera part, perquè la primera part va acabar 1-0, perquè la segona part vam aixecar, no?
Per cert, bones i males notícies per la Ribatana. La bona, evidentment, és la seva victòria i el fet de que ara mateix és segona a la classificació i que ho té molt bé per acabar jugant la promoció, i la dolenta, Toni, és la lesió de Laguna.
Sí, a més, una lesió doncs, que té que passar pel quiròfan, que doncs, és una lesió
greu.
greu i que doncs, és una llàstima perquè falten dos jornades perquè acabi el campionat. Un jugador que ja pràcticament l'ha fet tota la seva carrera esportiva, que potser estava a punt ja de deixar de jugar a futbol i que Ves Porrón ara ha tingut aquesta mala sort.
Doncs lamentem la lesió de Laguna, esperem i desitgem des d'aquí que el jugador doncs, es recuperi ben aviat i vaja, i pugui seguir fent vida normal, com es diu en aquests casos. Escoltem Rafa Porras, un Rafa Porras, Toni, que suposo estava content.
Estava molt content i valorava molt el seu equip, no en aquest partit, sinó en tota la temporada.
Rafa Porras.
Sí, la veritat que ja érem conscients de que si volíem sumar quelcom positiu i guanyar o inclús un punt amb un equip com és el Cubelles, hem de fer les coses molt ben fetes. Russar l'excel·lència, jo crec que la primera part hem estat molt bé, hem controlat molt bé el partit. Després, la segona part, s'han fet un canvi tàctic, els primers 10-15 minuts jo crec que han sigut superiors i ens han generat molts problemes, i fruit d'aquesta pressió seva han fet el gol. I després, bueno, pues el partit s'ha igualat una mica, hem tingut la fortuna que ells s'han quedat amb un home menys, en la mateixa jugada han fet el gol, i a partir d'aquí pues, ja el partit ja s'ha trencat, ells intentaven pues, empatar-nos i nosaltres pues, defensar el resultat de la millor manera possible, inclús hem tingut alguna contra per sentenciar, però malauradament no ha sigut així i hem patit fins al darrer segon, com ja ens paràvem si volíem guanyar el partit contra el Cuelles.
El partit ha tingut una jugada clau a la primera part, el penal. Faltant un minut, doncs ells han tingut un penal a favor per una mà dintre l'àrea. L'aturada d'Ivan ha sigut impressionant perquè ha sigut un refús i a boca que no. Jo penso que doncs, aquest penal d'alguna manera ha fet justícia i ha començat a marcar el camí de la victòria dels Sitges, no?
Sí, evidentment ha sigut un punt d'inflexió positiu, perquè jo crec que mereixíem anar al descans amb avantatge al marcador. Ha sigut un penal televisiu, és unes mans d'aquestes que a vegades si te les piten en contra pues, creus que no són, si te les piten a favor sí. Un penal una mica rigorós, sota el meu punt de vista, tampoc puc apreciar molt bé la distància, si ha sigut una mà clara, però jo no he vist que interceptés tampoc cap ocasió manifesta de gol. A partir d'aquí, pues, l'Ivan ha fet una gran aturada amb dues intervencions i jo crec que ha sigut un dels punts d'inflexió, perquè ells els han creat angoixes i dubtes marxar amb desavantatge al marcador i a nosaltres pues, ens ha donat aquest plus d'autoestima i de confiança i de seguir pues, defensant el marcador i si podia ser incrementar-lo la segona part.
Ells, quan intentava apretar una miqueta més, ha arribat aquella jugada, la jugada que després ha vingut el gol dels Sitges, l'expulsió de Capa, que doncs, clar, no comptar amb un jugador com a Capa, doncs, clar, un equip ho nota, no? I el Cubelles me dona la sensació que tot i que ha apretat molt, no s'ha refer de tot això, no?
Home, Capa és un jugador, pues, és un líder dintre del Cubelles i Aiguadors, pues, és un camp que té unes dimensions reduïdes que pel seu joc aeri, pues, va bé, de fet, i ha sigut l'autor de l'empat. Bueno, i el Cubelles és normal, l'angoixa de que no podien fallar, de que no s'hi servia l'empat. Porten moltes setmanes, moltes jornades fins a Nadal, i hem de pensar que això és difícil perquè les segones voltes encara costen més. I sincerament estic molt, molt content, molt feliç per mi i pels meus jugadors, perquè la veritat que es mereixen xapó, però també tinc una mica empatia i veure la cara de Xavi Olagut pues, derrotat també em sap greu, perquè considero que hagués sigut un gran rival per jugar a la promoció.
Clar, perquè avui és una magnífica victòria pels Sitges, però és un pal pel Cubelles, eh?
Sí, evidentment el Cubelles surt molt, molt tocat, perquè l'agafem a la classificació, el superem pel gol a baraix, perquè vam ser capaços de guanyar ja aquí, i anímicament pues, ara veure tercer o quart classificat, depèn del resultat de demà, pues, m'imagino que a nivell psicològic serà difícil refer grup. No obstant, encara queden 6 punts per disputa, poden passar moltes coses, el futbol és un esport boig, el futbol no és una ciència exacta, però evidentment que el Cubelles pues, a nivell psicològic pues, sí que surt una mica ressentit, però bueno, crec que tenen un gran entrenador, crec que tenen un gran jugador, es refiguraran i fins a l'última jornada jo crec que no hi haurà res decidit aquesta temporada.
El que sí que se l'ha posat la cosa molt bé a l'Inter Ribatana, no?
Sí, és el que ha sortit pues, més beneficiat, perquè és indirectament pues, aquest resultat li permet pues, que depenguin d'ells, o sigui, en 3 partits, evidentment. El màxim favorit en aquests moments són ells, perquè quan depens d'un mateix pues, tenen més facilitat, però bueno, tenen que jugar, evidentment que l'arribada d'Anna pues, sabem que el potencial futbolístic que té, però bueno, futbol és futbol, com diuen, i esperem pues, que bueno, una relliscada, i si no, pues, nosaltres els últims dos partits que quedin, com hem fet sempre, com hem fet tota la temporada, seguirem lluitant, seguirem competint i seguirem estant allà. I això, jo la veritat, que faltant dos partits, estar competint amb dos equips, amb jugadors de superior categoria, amb jugadors impressionants, estar amb ells competint i colze en colze, em fa sentir molt orgullós dels meus jugadors, que possiblement a vegades se'ns ha infravalorat el nivell que tenen, però jo crec que aquest any tots els derbis i tots els partits s'han competit, que poden ser equips millors, però jo crec que com a equip i treballar és difícil que algun superi.
De los tres que esteu jugant la promoció, cap, ni el Cubelles ni la Ribetana, ha estat capaç de guanyar els Sitges, eh?
Bueno, això diu molt dels jugadors. Futbol és dels futbolistes, els entrenadors estem per ajudar-los. Jo, sense ells, evidentment, és impossible plantar cara amb dos equipassos com Ribetana i Cubelles, però bueno, hem preparat durant la setmana amb il·lusió, amb ganes, i avui pues, bueno, pues, hem competit, com hem fet el 90% o 99% de partits durant aquest any, i avui, pues, evidentment, que teníem baixes importants, i jo crec que quan l'equip guanya no es noten, i això demostra molt en benefici de la plantilla, que sense jugadors importants avui pues, han fet que la seva participació no tinguéssim a faltar jugadors pues, molt importants, com pot ser el Víctor, que és un jugador que és un capità i pel pes específic que té dintre el vestuari a nivell actitudinal. Però bueno, és una vegada més el que hem parlat moltes vegades, que la força d'aquest equip és la plantilla, la força és el compromís, la força d'aquests jugadors pues, és això, que cada dimarts, cada dijous, ara que fa bon temps és més fàcil, però quan feia fred i de més estaven aquí i teníem que tenir mal de caps a fer convocatòries i alineacions, i bueno, i avui pues, hem rebut un petit premi a nivell de confiança i d'autoestima, de veure que les coses, pues, si més no, si no estan fetes perfectes, sí que ens apropem.
Que bé que hagués vingut molt partit abans Albert Barberà, eh?
Sí, la veritat que sí. La veritat, sobretot després de la baixa de...
Dale, Rafa.
El Jonathan. De la baixa pues, de l'Adri, vam quedar una mica mancats amb la part ofensiva, i la veritat que la incorporació d'Albert Barberà ens ha donat un plus, ens ha donat profunditat, és un jugador que se les queda combinant curt, et fa inclús canviar l'estil del joc, perquè és un jugador que les ve a rebre, i això fa que els jugadors pues, que estan al seu costat pues, interactuïn, que es busquin, i la veritat que ara estic veient els jugadors disfrutar, estan en un moment, pues, estan passant bé, jo l'altre dia els hi comentava, que aquests partits que queden és de disfrutar-los, hem de gaudir-los, durant la temporada que tenen a la seva carrera esportiva de futbol amateur, que pot durar 10, 12, 14 anys, en el millor dels casos, mai o poques vegades arribes amb opcions de competir una promoció, i no tenen que estar en cap moment nerviosos, sinó satisfets, disfrutar competint, i la veritat que avui ho han fet i estic molt content.
L'última, potser en català no està ben dit, i sí, potser no està ben dit en català, però futbol té moltes coses. Futbol no està tot escrit fins que no acaba tot. I si la Unió Esportiva Sitges acaba jugant la promoció?
Pues, bueno, són hipòtesis, però forma part d'una possibilitat real. Estadísticament tenim opcions, no com el Camés, però bueno, tenim les nostres opcions reals. I jo, si estaria satisfet, sobretot estaria pels jugadors. Vull dir, perquè crec que s'ho mereixen. Són els jugadors que des de l'1 d'agost que estem entrenant, pues, amb més o menys encert, han tingut una predisposició a les rectificacions, amb el nivell d'exigència dels entrenaments, han acceptat la suplència, han acceptat la no convocatòria, amb més o menys regust amarg. Per això demostra que, bueno, que aquest vestuari pues, és una família, i no són paraules, sinó són fets, i així es veu com entrenen, com competeixen, i ara, evidentment, després de guanyar un partit així, pues, el vestuari és una alegria immensa.
Jo no sé si jugarà la promoció o no la jugarà els Sitges. Passi el que passi, el que sí que es recordarà aquests Sitges com un equip col·lectiu, un equip que tothom va a tot, i que doncs, la gent és el que parla, no? Agrada menys, però que aquí aquest equip ho dona tot.
Sí. No, la veritat, vull dir, jo estic gaudint, a vegades pues, les temporades es fan llargues, però aquesta, ja et dic, aquests jugadors amb la seva ganes d'aprendre, amb les seves ganes de competir, amb les ganes, pues, fa que hem tingut moments més alts i moments més baixos per diferents motius i hem seguit picant pedra, en cap moment ens hem vingut a baix i això demostra, pues, bueno, pues que darrere d'aquests jugadors pugen bones persones i s'han compromès aquest any a intentar, pues, posar els Sitges al més alt possible i si més no, a dia d'avui, pues, encara tenim opcions de competir per una segona plaça que, pues, seria, pues, un motiu d'orgull i satisfacció per, sobretot pels jugadors perquè són els màxims protagonistes d'aquesta història.
Doncs en aquests termes s'expressava en Rafa Porres, parlant bé una miqueta del que ha estat el col·lectiu, no? El bloc d'aquest equip, d'aquests jugadors que fins l'últim dia, doncs, han arribat amb opcions.
Sí,
ara
sí, sí.
Esperar una miqueta, no sé si dir el miracle. Això dels miracles, m'agrada poc parlar de miracles, però bé, si el Sitges fa la feina, escolta'm, arribaràs o no arribaràs, però marxaràs, com es diu en aquests casos, cap a casa amb el cap alt i pensant que ho has fet tot.
Sí, ara tenen que jugar partit aquest amb Montserrat, Igualada, a casa. Sí que després l'arriba tant a jugarà un dia després, i veurem què passa. Però clar, ara no sé, té que deixar el Sitges que té que fer els deures, guanyar el Montserrat, Igualada i lluitar fins a l'últim instant. Perquè pot passar moltes coses.
Evidentment,
futbol,
evidentment. Poden passar coses fins i tot a vegades molt, 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 molt estranyes, coses en què principalment tu no hi confiaves i acaben passant, en fi.
La Ribatana ha empatat amb el Ribas, eh?
Sí.
El Ribas va treure un 0-0, eh?
Sí, sí.
En l'Òdena, si se dedica a jugar, amb molt bon equip, eh?
Sí, ho és. El problema és amb quin grau d'intensitat tu aniràs a jugar aquest partit. No poso en dubte la honorabilitat de l'Òdena ni res que s'hi assembli, però en fi, no sé. 4:56, abordem ja la recta final del programa, hem de parlar encara d'hoquei. I com són les coses, però el Club Patí Sitges, que dissabte jugava el seu últim partit de la Lliga, ho havia guanyat tot fins aleshores, Toni, i dissabte va i perd 4-10 amb el Vilaseca.
Sí, sí, sí. Jo penso que em va sortir molt bé la primera part, mentalitzat de que era un partit complicat. Ja ho sabien ell, que era un equip molt tàctic, igual que el Patí Sitges, molt jove, un equip molt jove, el Vilaseca. Però li va sobrar la segona part, perquè la segona part va sortir un Sitges totalment desconegut. Ells van ampliar l'avantatge ja els primers minuts de la segona part i després ja va ser impossible, doncs, agafar-lo. Cada vegada que arribàvem marcaven gol.
Tenim al telèfon un dels jugadors, un dels actuals jugadors del Club Patí Sitges, com és Àlex León. Àlex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, muchas gracias.
El partido del sábado, ahora comentaba Toni un poco que sobró la segunda parte.
Sí, el partido del sábado muy irregular, no fue uno de nuestros mejores partidos. Ya lo hemos visto. La primera parte aguantamos y fue un 3-3. Teníamos un 3-3. La segunda parte, un gol de Sergio, nos fuimos arriba 4-3 y ya después nos vinimos abajo, nos desconcentramos, nos salimos del partido y no supimos aguantar el ritmo de ellos.
¿Es una cuestión más de cabeza, de coco, de que el equipo no sale intenso en el segundo tiempo, como comentas, Colo?
Sí, yo creo que sí. El hockey es físico y obviamente muy psicológico, y si no eres capaz de aguantar la presión de uno o dos goles que se te vienen arriba, entonces lo que vas a hacer es recibir y se te va llenando, algo
La derrota es intrascendente porque, bueno, ya teníais el título y el ascenso en el bolsillo, pero bueno, quedaba ahí ese récord, ¿no?
Sí, la idea era terminar con un pleno de victoria de la segunda parte y obviamente que todos estamos ilusionados con esto, aunque ya hubiésemos sido campeones y hubiésemos obtenido el ascenso directo a Primera Catalana, pero se nos ha escapado.
Bueno, en fin, es lo de menos, ¿no? Como decíamos, porque, bueno, los números de esta temporada son los que son, el equipo ya hace unas cuantas semanas que es campeón, que está en Primera Catalana, en fin, una gran temporada, Colo.
Sí, sí, en resumidas cuentas fue una gran temporada, realmente hemos hecho unos muy buenos números, hemos estado lejos de del segundo, que es el Red Oms. Hemos tenido una buena cantidad de goles a favor, nos han marcado, hemos sido el equipo que menos ha recibido goles en contra.
Sí, sí.
Y los números lo demuestran. Realmente llevamos unas buenas temporadas intentándolo y por fin se nos ha dado.
Os quedasteis un poco a las puertas en la temporada pasada con esa promoción que no fue bien, y este año lo teníais todos clarísimo,
Sí, sí, esta temporada por fin hemos coincidido un muy buen equipo, hemos tenido equipo de sobra, y también sabía más ya temporadas atrás que veníamos intentándolo y cada vez estábamos más cerca, pero no lo conseguíamos.
Uh-huh. La
temporada pasada también nos supo muy mal, que estuvimos segundos clasificados y justo la temporada pasada habían cambiado las normas de ascenso y los segundos iban a jugar otra jornada de ascenso contra equipos de primera. Uh-huh. No ascendían directamente.
Bueno, aún queda la Copa.
Aún queda la Copa, que ahora se nos viene un partido contra el Semenal.
Sí, sí.
Vamos a ver cómo nos va.
Hasta el día 26 no jugáis, hay que seguir entrenando, pero bueno, acabar la temporada consiguiendo este título también estaría muy bien.
Sí, 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 es algo que todos lo esperamos y vamos a seguir entrenando fuertemente. Esta semana seguiremos trabajando y de aquí hasta que llegue el día 26.
Uh-huh. Bueno, y
a ver cómo les va.
Sí, y nos dicen que Alex León, que Colo, no seguirá la temporada que viene, que te vas.
Pues es un proyecto que ya tengo hace un par de años y todavía no he logrado concretar. Sin embargo, yo siempre he estado aquí muy feliz y si las cosas se me dan, pues me iré y tal vez algún día volveré. Uh-huh. Nunca se sabe, la vida da muchas vueltas.
¿Cuántos años has estado aquí, Colo?
Ya llevo 8 años en el club.
¿8 años?
Sí.
¿Y te vas para tu país?
No. Me iría para Alemania. Ah. Allí tengo la pareja y quería para estar un tiempo juntos.
Uh-huh. Más allá de tu ámbito más personal, ¿te gustaría seguir jugando a hockey?
Sí, claro, eso es lo primero, esa pasión, el hockey es una pasión y eso es muy, muy difícil de dejar. Uh-huh. Allí ya he estado mirando el club y ya sigo diariamente las noticias del club en el que podría jugar allí.
Es decir, ya tienes casi atado el club en Alemania.
No lo tengo atado, no solo lo sigo por las redes sociales y
ya.
Cuando son mis finales de la liga y ya está.
Muy bien. Y no descartas, como decías, volver algún día, supongo.
Sí, la idea sería marchar para Alemania tal vez 1 o 2 años y tal vez volver, ya tendría unos cuantos años y tal vez no a jugar, pero sí a ayudar en el club, a entrenar porteros, bueno, llevar algún equipo de divisiones inferiores, sería muy bien.
De acuerdo, Alex, pues gracias por habernos atendido, que vaya muy bien esa nueva aventura en Alemania y felicidades por esta gran temporada.
Pues muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos y que tengáis una buena tarde.
Igualmente, gracias.
Vale, hasta luego.
Bé, Àlex León, un dels porters del Club de Sitges, Colo, com se'l coneix. En fi, Toni, ell ens ho deia, 8 temporades...
Són moltes.
A un bon rendiment. Sens dubte que Colo ha estat un dels artífexs d'aquest ascens. Ell no hi serà la temporada que ve, tampoc hi serà l'Oi. Ja ho avançava Carles Busquet, que des de fa setmanes s'està intentant ja treballar en la confecció del nou equip a primera catalana.
Sí, li fa falta un porter més, un parell de retocs. Uh-huh. A l'equip. Té molt bons jugadors, un equip de futur. Esperem que facin bon campionat a la primera catalana. És molt més complicat la feina que té, clar, el Monjos aquest any per salvar la categoria.
Ara puges al nivell
i clar,
de tots.
Puges molt, però jo penso que hi ha un equip de futur que pot fer bona feina, però sí, fa falta reforçar-lo.
I queda encara, com dèiem, aquesta Copa de la Lliga, el partit contra el Setmanat el proper 26 de maig. En res, 3 marcadors més d'hoquei a la Copa Federació Juvenil, derrota contundent del juvenil 12-1 a la pista del Vigas i Riells. Va perdre també aquí a Pinsbens en partit de Copa Federació l'Infantil 0-4 amb el Lleida Llista i també va perdre el Prebenjamí 2-1 amb el Club Patí Sant Celoni. Passen ara mateix 4 minuts de les 5 de la tarda, ho hem d'anar deixant. Gràcies de nou per la seva confiança, per fer-nos costat una setmana més. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
Tornem divendres fent prèvia ja del cap de setmana esportiu.